Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El nadó de Pineda de Mar, que estava ingressat en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron per presumptes maltractaments del seu pare, ha mort aquest migdia a 3:15 de la tarda, segons s'ha informat el centre hospitalari en un breu comunicat. LTM estava ingressat a la UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron des de la nit del 3 al 4 de gener amb greus lesions cerebrals compatibles amb una forta sacsejada. El nadó de 2 mesos va ingressar al centre hospitalari després de ser derivat des de l'Hospital de Calella, on havia estat atès inicialment i que, davant la gravetat de les lesions, va decidir traslladar la criatura a un hospital més gran. Els Mossos d'Esquadra van detenir el seu pare de 21 anys a Pineda de Mar, acusat de maltractar el seu fill, i el jutge el va deixar en llibertat provisional amb mesures cautelars en una causa oberta per un delicte de lesions i o maltractament en l'àmbit familiar. Més personal mèdic i més llits disponibles en centres sociosanitaris, així com l'Hospital dels Germans Trias i Pujol, fa front a l'epidèmia de la grip que va començar fa unes 2 setmanes i que es preveu s'allargui unes 8 setmanes més. En aquests 15 dies, la mitjana de malalts atesos a urgències alguns dies s'ha arribat a duplicar. De moment són 23 els pacients ingressats per grip a Can Ruti. Ràdio Televisió Badalona, Anna Rovira.
Tal com marca el CatSalut, Badalona i la resta de Catalunya es troba en plena epidèmia de la grip, ja que s'han diagnosticat més de 112 casos per 100.000 habitants. Aquesta és una situació que es repeteix cada any i segueix un mateix patró que dura unes 10 setmanes. Segons la doctora Anna Carreras, coordinadora i cap del Servei d'Urgències de Can Ruti, aquest hivern han trobat que hi ha una associació més elevada de grip amb pneumònia. Per fer front a aquesta situació, les urgències de Can Ruti augmenten els recursos, tant materials com humans.
Circuits assistencials especials, com poden ser el circuit de subaguts a la unitat de Can Torres o a la unitat de la Clínica del Carme, que ens dona suport per ingressar malalts. També pot ser increment de recursos humans, que hem potenciat infermeria, metges, saladors, perquè el que és cert és que des de fa un parell de setmanes notem que la mitjana d'urgències nostra, que és de 380 malalts al dia, doncs hi ha hagut dies que gairebé s'ha duplicat.
Segons Carreras, tot i el reforç, hi ha pics de feina a urgències que poden provocar més demora i pels quals demana més paciència.
Torroella de Montgrí fa balanç de l'espai Ter, considerant-lo ja com un espai cultural d'abast comarcal. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bona tarda.
Bona tarda. Torroella de Montgrí segueix consolidant l'espai Ter com un equipament cultural de referència al Baix Empordà, però també a les comarques gironines. Amb els anys ha crescut i així ho demostren les dades amb les que s'ha tancat l'any. Durant el 2018 s'han fet 132 activitats, 28 més, i per l'auditori hi han passat 58.597 persones, 2.597 més que l'any anterior. Tot això ha afavorit que augmentin ingressos de l'auditori i se'n rebaixi l'aportació municipal. Josep Martinoi, regidor responsable de l'espai Ter.
I això ha anat acompanyat d'un augment molt petit de la despesa, un 3%, 3 i poc per cent, i en canvi un augment del 22% dels ingressos. Si fem balanç dels últims 4 anys, hem duplicat els ingressos i la despesa l'hem baixat a la meitat.
A més, es posen facilitats econòmiques per poder gaudir de la cultura a bon preu. Comprant l'abonament de 5 espectacles a 50 euros s'aplica un descompte del 70% en algunes entrades.
I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ara em qüestionava la necessitat d'emetre determinades coses amb streaming. De fet, la necessitat d'emetre determinades imatges amb qualsevol concepte. Hi ha notícies que més val que te les expliquin, no cal que te les ensenyin. Hi ha notícies que per si mateixes, per la seva explicació, pel seu raonament, no cal que te l'amplin en cap mena d'imatge. El rescat d'aquest pobre nano que porta en aquell pou fa més d'una setmana i que encara s'endarrerirà 24 hores més, vés a saber en quines circumstàncies el trobaran, cal realment que el fem en streaming? Qui té interès en poder veure el minut a minut del rescat? El resultat, al final, és difícilment imaginable, tot i que tots ens hem fet segurament una hipòtesi. Per tant, no cal, hi ha coses que podem perfectament obviar. El mateix passa amb la notícia del nadó aquest que malauradament ara explicàvem als serveis informatius. S'ha sabut aquest migdia aquest nadó que ha perdut la vida, que finalment, bueno, ha perdut la vida. S'ha mort arrel dels maltractaments de son pare. Cal posar-hi més imatges, cal posar-hi més explicacions, cal dir-hi més cosa. El que s'ha de fer és explicar la notícia a partir d'aquí, entre tots, menys imatge i més seguiment del per què i del què passarà. Sobretot del què passarà, perquè el per què no es torni a repetir. És el que sovint ens passa. La meva àvia deia, bé, Andalusia es diu, quien mucho abarca poco aprieta. I amb això de l'actualitat i les notícies, sovint, apretamos muy poco. Per què abarquem massa? La quantitat d'informació que ens rep, que rebem és tan important, la informació, les notícies, de vegades les venem d'una manera tan impactant que es fa pràcticament impossible ser capaços d'assimilar tota la informació i a partir d'aquí generar-nos una opinió. Des d'aquí us demanem que sigueu crítics i que sapigueu destriar. No cal saber-ho tot, no cal conèixer-ho tot, no val analitzar-ho tot. Això sí, el que analitzeu, el que penseu, feu-ho amb conseqüència, feu-ho amb sentit i fins al final. Perquè no passi allò que de vegades les notícies es queden a l'oblit i ningú se n'en recorda. Bona tarda a tots i benvinguts. Nosaltres ens dediquem a la cosa marinera, a la cosa del mar. Per tant, aquest és el nostre eix, tot i que fem petites incursions a altres qüestions, però evidentment aquest és el nostre pal de paller i ho seguirà sent al llarg dels propers mesos. Salutacions de l'equip que ho fa possible, que són en Joan Bosch, en Sergi Mir i en David Valverde, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins a les 7 en punt de la tarda, explicant tot allò que té a veure amb la marineria d'aquest país.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I ens sentem setmana amb una previsió de fred, de baixada de temperatures. De fet, des del Servei de Meteorologia de Catalunya ja fa dies que ens ho deien, que aquest cap de setmana es notaria una davallada, però que a partir del dimecres d'aquesta mateixa setmana la cosa tiraria avall. I certament sembla que serà així. De moment, algun ruixat escadusser a la zona de la costa central, a la zona del Maresme, i nuvolades a tota la zona costanera. Això és el que ens diuen. Esther Batalla, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I, és a dir, aquests núvols han deixat quatre gotes, em consta, per Arenys, per Canet, per aquesta zona de per aquí, però ha estat una cosa puntual d'aquesta àrea.
Sí, és un puntual en aquesta àrea, és la zona on tenim el rebuf, perquè per la zona d'Empordà hi ha la tramuntana, per la zona de les Terres de l'Ebre tenim el mestral avui, que estan bufant en els dos casos amb cops forts, sobretot la tramuntana al nord de l'Empordà amb cops molt forts també, i aleshores es produeix aquest rebuf just darrere de la tramuntana, la zona doncs, del Maresme, sud de la Costa Brava, vull dir, no només Arenys de Mar, també zones de Santa Susana, Malgrat, tot aquell sector. I poden haver ruixats que encara poden continuar de manera doncs, intermitent, aquí i allà es poden anar formant fins i tot de matinada. I de fet, algun d'aquest ruixat pot venir acompanyat de calabruix, com ha estat el cas en la zona entorn del que deies, del nord del Maresme.
Calabruix vol dir aquesta mena de neu granulada, d'aquesta aigua una mica més. Però això és fruit de les baixes temperatures, no?
Sí, és fruit de les baixes temperatures, entre altres coses.
Vindrà més fred. Primer, els dos vents que feies referència, tant el de la zona del Delta de l'Ebre com el de la zona de l'Empordà, això serà persistent? Durarà uns quants dies o s'acaba aviat?
No, dura. De fet, sí? El vent serà una de les notícies durant els propers dies. A partir de dimecres el que ve és molt de vent, sobretot. Demà dominarà el component oest, tot i que fins a migdia encara la tramuntana serà important a la zona de l'Empordà, sobretot a la zona del nord de l'Empordà i nord de Creus. Mm-hmm. Però el vent de component oest, sobretot a la meitat sud del territori, anirà guanyant terreny amb les hores. Sí que a l'interior del nord-est doncs, quedarà una mica fluix variable, però la resta del component oest doncs, cada vegada serà més protagonista durant la jornada de demà. i a partir de dimecres tornem a parlar del component nord i oest també, amb mestrades, Terres de l'Ebre i la tramuntana a la zona de l'Empordà, però a muntanya en general farà molt de vent arreu.
I per tant, més sensació de fred, no sé si tan baixada de temperatures com si més sensació de fred arreu del país, no?
Per descomptat, la sensació de fred serà molt acusada, però també acabarà de baixar la temperatura. Es notarà especialment a partir del vespre de dimecres i sobretot durant la jornada de dijous. I, a més, tot plegat es forma una borrasca mediterrània, no just davant les costes catalanes, sinó una mica més cap a la zona del Golf de Lleó i després se'n va ràpidament cap al Golf de Gènova. I això farà, doncs, que s'alteri la mar, no serà, doncs, un temporal molt important o que durarà molt de temps perquè s'allunyarà ràpidament, però hi haurà temporal de mar també, que començarà doncs, a partir de la tarda de dimecres i durarà doncs, segurament durant tot dijous.
Doncs ho tindrem difícil. De fet, hi ha pescadors, avui que s'acabava la veda del cèrcol, de l'encerclament, no han pogut sortir perquè feia mala mar, és a dir, que això persistirà.
Sí, hi haurà una treva. Demà, com que és molt d'oest, demà hi haurà una mica de treva a la mar. I segurament durant les primeres hores de dimecres també. Però avui sí, encara hi havia tota la zona de la Costa Brava, hi havia temporal entre Fortamadó i Barreres de Maragassa avui. I, de fet, ja l'avís encara fins a mitja tarda. Aleshores, de cara a demà, com que ja ve el vent ja canvia una mica i és més d'oest, doncs s'aniran calmant una mica, però tampoc massa. I serà de cara ja, sobretot, a mitja tarda, a vespre de dimecres, quan es tornarà a alterar.
Finalment, veurem el sol aquesta tarda, demà al matí, a alguna zona del país, a alguna zona de la costa?
Sí.
Sí? Va, almenys va.
Sí. Sí, de fet, avui hi ha alguns núvols en alguns llocs, però és una nuvolositat molt variable. A bona part de la Costa Daurada fa sol, per exemple. Estem parlant també doncs, de la costa de Barcelona, també fa sol. És aquest sector on s'han format aquestes nuvolades que estan deixant quatre ruixats a les zones del Maresme, sud de la Costa Brava, i que continuarà així durant la matinada, però demà al llarg del matí, doncs, hi haurà algunes ullades de sol, però també aniran arribant núvols alts i mitjans. I a la tarda ja s'ennuvolarà perquè ja començarà la precipitació associada a aquest front que afectarà d'altres sectors del país, sobretot a l'oest i especialment al Pirineu.
Doncs gaudim aquest temps que ens queda fins a l'arribada d'aquest canvi. Esther, moltíssimes gràcies, que tinguis un bon dilluns.
D'acord, igualment.
Cuida't, fins després, a reveure. En connexió amb el Servei de Meteorologia de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
I molta atenció perquè avui és un dia de mobilitzacions. En parlarem, demanis de mobilitzacions. En porteu escoltant segurament al llarg de tot el dia. Nosaltres també n'haurem de parlar de les que parla tothom i d'alguna altra que s'ha produït al llarg del matí d'avui per sorpresa i que haurem d'anar seguint. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs es tracta de la manifestació que han convocat el Sindicat de Llogaters i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, que, com bé deies, des d'aquest matí, concretament des de les 11 del matí, ocupen, i encara a hores d'ara ho fan, la seu del PSC a Barcelona. Què estan reclamant aquestes entitats? Doncs que el PSOE canviï el seu posicionament envers el decret llei sobre els contractes de lloguer. Concretament demanen que en aquest decret s'inclogui també la regulació dels preus dels habitatges. Recordem que en aquest nou decret que van presentar el desembre passat es parlava dels anys de contractació, que passaven de 3 a 5 anys, però no ho feien en cap cas del preu dels habitatges. És per això que aquestes entitats han ocupat la seu del PSC, com dèiem, i a més tenen previst a les 6 de la tarda fer una manifestació, per això han convocat a través de les xarxes socials a que tothom s'hi aplegui davant d'aquesta seu. No només s'ha convocat a Barcelona, sinó que també s'ha fet a d'altres ciutats com València, Madrid o Irunya. Segons han explicat, no incloure aquesta limitació del preu dels lloguers està fent que a Barcelona ciutat, però també a d'altres pobles i ciutats, s'estiguin fent augments molt, molt grans. Aquest decret s'hauria d'aprovar demà al Congrés.
Doncs veurem si som a temps de poder forçar la inclusió d'aquesta limitació de preu. Jo ho dubto, sí, no? Som molt optimistes.
Sí.
Manifestacions d'aquestes ciutats, que ja veurem si poden anar els manifestants, perquè amb el merder de taxis que tenen a totes ja veurem quants hi arriben, també t'ho diré.
També, a transport públic. No els veig massa agafant el taxi.
No, però el pas que porten...
La plataforma Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogaters.
No, està molt per agafar taxis, pobra gent, perquè això val una pasta. Però als autobusos també els hi costa arribar, vull dir que aquí tindrem.
Tot val diners.
Bueno, sí. Gràcies, Isabel. Fins després. I a Castelldefels, la policia local ha detingut a una persona acusada d'atropellar mortalment a un jove i ferir greument a una noia després de perdre el control del seu vehicle. Ivan Fernández.
Els fets van tenir lloc en un aparcament al costat del Canal Olímpic de Castelldefels, al Baix Llobregat. Un grup de joves es trobava a l'aparcament escoltant música i bevent alcohol quan un altre noi de 22 anys es va posar al volant del seu cotxe i va començar a conduir a gran velocitat. Com a conseqüència, va acabar atropellant mortalment un noi i va provocar ferides de caràcter greu a una altra noia de 21 anys que va ser traslladada a l'hospital de Bellvitge. Després de l'atropellament mortal i de deixar la noia ferida greu, el conductor va fugir del lloc dels fets. Posteriorment, la policia local de Castelldefels el va localitzar en un punt proper a la C32 i li van fer la prova d'alcoholèmia, que va donar positiu. Finalment, el jove va ser detingut i traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, acusat de delictes d'homicidi per imprudència greu, de lesions greus i d'omissió del deure d'auxili.
I, de fet, seguim endavant en peu de guerra a l'Empordà. La plataforma Salvem la Pineda d'en Gori porta als jutjats la llicència d'obres de 48 apartaments de luxe a Palamós. En té totes les dades a Cristina Cantal.
Els membres de la plataforma ecologista creuen que la moratòria d'urbanisme per suspendre durant un any la concessió de llicències d'obra nova a 500 metres de cost i la tramitació de projectes urbanístics impedirà la tramitació de la llicència del tercer edifici projectat. Per aquest motiu, Salvem la Pineda d'en Gori, integrada a l'entitat SOS Costa Brava, ha interposat un contenciós administratiu al jutjat número 2 de Girona contra la resolució del 19 d'octubre de 2017 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palamós, que atorgava la llicència d'obres a Residencial Cala Salguer SL per a la construcció de 48 apartaments de luxe. També han portat als jutjats el projecte d'urbanització aprovat el juny del 2013 i el conveni urbanístic del 2005. La plataforma Salvem la Pineda d'en Gori ha explicat en un comunicat que també han sol·licitat l'anotació preventiva de la demanda perquè els interessats en comprar un apartament en aquesta zona estiguin informats de l'existència d'aquest contenciós administratiu.
I l'Escola d'Agricultura de la Ràpita fa una crida per augmentar, atenció, la matriculació de dones. Lluís Bartomeu.
Només el 15% dels alumnes de ciència i tecnologia són dones i això passa quan la demanda també busca personal femení. És el cas de l'Escola d'Aquicultura de Sant Carles de la Ràpita, l'únic centre de Catalunya que imparteix cicles formatius d'aquesta especialitat sobre la cria de peixos, crustacis o moluscos, entre d'altres espècies, que només té un 20% d'alumnes noies. Des d'aquaristes, passant per guies de natura i fins a arribar a tècnics d'investigació. Són algunes de les sortides professionals més destacades que té d'estudiar aquicultura, un cicle formatiu que s'imparteix a tot Catalunya únicament a la Ràpita i que ara busca incentivar aquesta matriculació de dones.
Ja fa temps que hem detectat, des de sempre hem detectat que el percentatge de noies que es matriculen és molt més baix que el percentatge de nois. Creiem que una de les raons podria ser la desconeixença de les diferents sortides, de l'ampli ventall de sortides que tenen els nostres cicles formatius, tant el de grau mitjà com el de grau superior. Pensem que si donéssim més informació sobre aquestes sortides, si es coneixessin més tot aquest ampli ventall de sortides, hi hauria més noies que s'animarien a venir a fer cicles amb nosaltres, a estudiar amb nosaltres.
Després d'haver detectat l'arrel del problema, han ficat fil a l'agulla per abordar la qüestió. El centre està envoltat d'un gran nombre d'empreses del sector agrícola, cosa que assegura i facilita que els alumnes que acaben d'estudiar es quedin a treballar.
I ahir diumenge, els veïns de Cambrils i Mont-roig del Camp i uns quants més se'ls va moure el terra i és que es va produir un terratrèmol. Daniel Rodríguez.
Sí, segons ha informat avui l'Institut Geogràfic Nacional, es va produir un terratrèmol entre Cambrils i Mont-roig del Camp sobre 4:45 de la tarda i va ser d'una magnitud 3 en l'escala de Richter. Un terratrèmol que no es va sentir a la costa perquè l'epicentre del sisme es va situar dins del mar a 3 quilòmetres de profunditat i a uns 14 quilòmetres de la costa de Cambrils.
De fet, alguns no es deurien enterar perquè estaven fent la migdiada, segur, eh? Però bé, en tot cas...
És possible, és possible.
Els que estaven desperts ho van notar. I per cert, ahir també es va produir un accident a l'AP7 que ha estat tallada entre l'Ametlla i l'Hospitalet en sentit nord durant gairebé 12 hores. Què va passar?
Exacte. El motiu és que va vessar gran quantitat d'oli d'un dels vehicles implicats en l'accident. Ho expliquem. En concret, va ser un tràiler i una furgoneta que anava carregada d'ampolles d'oli al remolc que van xocar en encalç. A la furgoneta hi viatjaven tres persones, dues de les quals van resultar ferides lleus. El conductor del camió va sortir-ne il·les. L'accident va passar vora quarts d'11 de la nit i aquest matí encara els operaris treballaven per netejar la via. Durant aquestes prop de 12 hores s'han desviat els vehicles per l'N340 a l'Ametlla de Mar i també s'ha habilitat un dels dos carrils en sentit sud perquè els vehicles poguessin seguir la ruta cap al nord.
Navega amb el far. El destacat de la jornada.
I avui a València, Castelló i també a les Terres de l'Ebre hi ha jornada reivindicativa d'una part del sector agrícola, una part important. Estem parlant del sector del cítric, que està passant molt mals moments. Lluïsa Bartomeu.
Pagesos de Santa Bàrbara i Alcanar s'uneixen en aquestes manifestacions de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, que tindran lloc avui a 62 poblacions cítricoles de València i també de Castelló. Protestaran avui a les 8 de la tarda. Hi ha també una protesta, com estàvem dient, a Santa Bàrbara. Concretament s'hi dà a la plaça Alcalde CityCit i porta per títol Per la defensa de la nostra citricultura. Demanen modificar l'acord firmat amb Sud-àfrica. Si et sembla, saludem a un dels pagesos que també està per la causa de Santa Bàrbara, com és Jordi Roé.
Jordi Roé, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El problema és precisament tot el que ens arriba de Sud-àfrica, no?
Bueno, sí, la veritat que diguéssim que la part de culpa de que tinguéssim uns preus baixos, però bueno, és que anem a les àrees de venda de productes als consumidors i la majoria del producte que veiem en aquests moments pues tot és de fora d'Europa i de fora de les zones nostres, tant de la Comunitat Valenciana com d'aquí del sud de Catalunya.
Jordi, podríem dir...
Podríem
dir que, a més, enguany la campanya no ha començat bé, no? Va començar al novembre, en tot lo de les pluges, los aiguats, sí, i això juntament a què s'ha avançat la de Sud-àfrica.
Sí, enguany, si tot recordem, a finals d'octubre van vindre unes pluges molt copioses, que pel camp en general van anar molt bé, però clar, estàvem començant la campanya de citrícola i això va provocar pues, que la mandarina s'acabés de fer molt pronta, molt aviat, i llavors després, bueno, ja vam començar la campanya a coixa, i quan es comença el coix, pues, bueno, la tendència del citrícola de fora d'Europa, pues, les campanyes les estan empalmant en les nostres, compaginen en les nostres, i llavors després, bueno, els intermediaris o les àrees que compren per vendre als consumidors pues estan trobant el producte molt més econòmic fora de l'Estat que no pas aquí a les nostres.
La vostra petició és que modifiquen este acord firmat en Sud-àfrica.
Sí, clar, perquè com quan entra producte de fora, quan aquí estem a plena temporada, pues és el que ens dificulta sobreviure, perquè clar, els costos de producció de Sud-àfrica i els costos de producció nostres no els tenen a veure en tema de mà d'obra ni en tema de productes fitosanitaris, perquè clar, l'estar fora de la Unió Europea, ells tenen uns requisits, unes llibertats de poder fer unes coses que aquí no es poden fer, productes que no estan autoritzats aquí a Europa allà sí, i bueno, clar, la traçabilitat també, un dels punts que diuen és que no siguis massa com se mos fa a nosaltres en el tema de residus, i clar, estem parlant de que mos estan ficant uns preus no de producció. Si tinguéssim preus de producció la cosa seria diferent, però estem parlant que els preus de producció, els preus que mos estan pagant és 3 i 4 vegades més elevats que no pas el preu que estem parlant en aquest moment.
Bàsicament parlem de taronja, llimona i mandarina o en fagi?
Bueno, principalment, ara la campanya que en aquestes dates es comença a acabar és el tema de la mandarina o la clementina, val? Que és la campanya que hi ha més volum a la zona nostra del Baix Ebre i Montsià d'interior. Hi ha més hectàrees de lo que seria mandarines i clementines. I després la taronja ara es comença a cuir-se a la zona nostra, però també en uns preus de risa, podríem dir.
I una qüestió més, els italians, sobretot Sicília, sí, també se'n ressenteix molt o aquests fan la guerra pel seu compte?
Bueno, lo que podríem dir que jo personalment tinc una envidia de cara als italians, als sicilians o de la regió que vulguis d'Itàlia, que a Itàlia tenen molt papat que tinguin el producte que ells produeixen. Itàlia és una altra lliga, o una altra guerra, o digueu-li com vulguésseu, i clar, aquí tenim que vas a qualsevol lloc a comprar i veus que el producte és de fora, no, ni ho mira, tu mires el preu. I allà a Itàlia no, allà a Itàlia jo he tingut el plaer de poder estar un viatge allà a Itàlia i la gent té molt clar que primer és el producte de la zona. I llavors sí, això aquí nosaltres creem, a veure, creiem que els preus que ens està sortint el cítric, perquè penseu que ahir justament per les xarxes socials estava corrent un llistat de productes i del que cobra el productor al preu que paga el consumidor, i el tema de les mandarines és el producte que estàvem parlant d'un 1000% més car. El que paga el consumidor al que cobrem el pagès hi ha una diferència d'un 1000%. Clar, és molta diferència.
La passada setmana l'administració, en este cas la Generalitat, admetia que té poc marge de maniobra, no?, per aturar esta crisi, i que l'única solució seria demanar a Europa la retirada extraordinària, dient, de cítrics per tal de pujar els preus. Com ho veu?
Sí, una miqueta seria, bueno, la retirada en el moment que nosaltres no en tenim, vale, pot entrar producte fora perquè hi ha gent que vol consumir mandarina tot l'any, i hem de ser presents si estem en un cultiu mediterrani, i aquestes condicions no les de tindre mandarina tot l'any. Sí que és veritat que tenim varietats molt tardanes i varietats molt primerenques, però no acabem d'empalmar la campanya. Però una solució seria aquesta, però no només el tema, és que hi ha molt més productes que produïm els països catalans que directe o indirectament no tenim competències de producte introduït de fora.
Jordi, en tot cas, avui a les 8 us manifestareu, juntament amb els valencians i amb la gent de Castelló. Sí. Nosaltres en farem un seguiment. Sí. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi
moltes
molt
gràcies.
Bé.
Moltes gràcies, bona tarda.
A reveure, bona tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Ja no estic pensant tu, com abans de nit i dia. Vaig recuperant d'un en un tots els meus punts de vista. Oh, no, 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 un no rotund, vull tornar a ser optimista. Vaig passar un temps fotut i vaig deixar de ser un artista. Aquest mal no el desig a ningú i manco a tu, Patrícia. Oh, no, 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 un no rotund, vull tornar a ser optimista. No preveig de ser valent, i no és per manca de coratge. Si em domina un sentiment, portes imatge. Qui la pisca no la risca. Des que se'm va encendre el llum, oh, ja no me sent no ningú. Vull tornar-se optimista.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Dos quarts de cinc. Moment de fer un repàs dels resultats del cap de setmana pel que fa referència a la matèria esportiva. Hem tingut un cap de setmana apassionant, amb regates, amb competicions i amb gent disposada a fer valer la seva perícia als comandaments de les seves embarcacions. Si us sembla, comencem per l'Empordà, en concret per la primera regata Open Hivern 2019 al grup d'esports nàutics de Roses. Cristina Cantal, com ha anat això?
Doncs mira, tot i que la tramuntana va estar present ahir a Roses, ja es va poder disputar finalment la primera regata Open Hivern 2019, que recordem que va ser anul·lada per culpa de la meteorologia fa dos caps de setmana. Es van realitzar un total de 5 proves i Jordi Acevedo es va proclamar campió en la categoria Optimist. Raül Caner va assolir la primera posició del pòdium en la categoria Láser Radial amb un total de 6 punts, seguit per Enric Amat i Anna Masmartí. Queden dues jornades més de la regata social Open Hivern 2019 organitzada pel Gen Roses, que disputaran el 3 de febrer i el 10 de març.
Doncs tant de bo es puguin dur a terme, i que no tinguem un altre cop que endarrerir-ho per culpa del fred i de la meteorologia.
Així és.
Escolta'm, i alta participació al concurs de pesca de l'Escala que s'ha fet aquest cap de setmana.
Sí, el Club Nàutic L'Escala va organitzar el dissabte el primer concurs de pesca en la modalitat de cefalòpodes d'aquest any a la Mar d'Empúries. Una quarantena de participants en 18 embarcacions van participar de la competició. Xavier López, director esportiu del Club Nàutic L'Escala, detalla com va quedar el pòdium.
L'embarcació que va destacar va ser l'embarcació Escal, d'en Carles Sanahuja, seguidament de Tilles III, de Josep Baró, i per acabar d'Odin III, de Jordi Moner. La peça més grossa la va aconseguir la Pili 2 de Joan Rodríguez amb un calamar de prop d'un quilo.
Es va incorporar per primera vegada la barca escola cedida pel patrocinador de la competició Nautivela Beneto, des d'on van poder participar totes aquelles persones que no sabien pescar. També van cedir una altra embarcació per a persones que sí que dominen l'art de la pesca, però que no disposaven de barca pròpia per a poder competir. El proper concurs d'aquesta lliga serà el diumenge 3 de març.
Hi ha una cosa que no entenc, i és per la gent que no sabia pescar. Si no saben pescar, per què s'apunten a un concurs de pesca? No?
No, doncs perquè n'aprenen, és la barca escola.
Ja, però escolta'm, ho facin quan no hi hagi competició, no? No sé. És estrany,
els
no?
Els ensenyaven tot competint.
Ja. Doncs calamars. Molt bé, molt bé. Gràcies, Cristina.
Gràcies.
Tu pesques bé o no?
Jo sí, vinc de pare pescador.
Ah, doncs mira...
Però de riu,
Algun dia hem de fer una sortida. Gràcies, que vagi bé. Escolta'm...
Adéu.
Adéu. I a Torredembarra, aquest cap de setmana, s'ha disputat el trofeu Els Salats. Com ha anat això, Ivan?
Doncs molt bon paper dels regatistes del Club Marítim de Torredembarra, que aquest cap de setmana s'han endut 6 de les 18 medalles que estaven en joc. En la categoria iniciació, la torrenca Nina Barker s'ha endut la victòria, seguida de Sonia Redondo i Lucía Aparicio. En Tecno 293 Plus, també podi pels torrencs Mauro Gascón, Alejandro de Torres i Marc Cabañete. Però no només Torredembarra ha estat protagonista, perquè el Club Nàutic Salou també ha fet un gran paper. De fet, el salouenc Artur Antona s'ha fet amb la primera posició en la categoria Tecno 293 sub-15, seguit per Bruno Gutiérrez i Ferran Martínez del Club Nàutic Hospitalet Vandellós. Per la seva banda, Xavi Jofre ha estat el vencedor en la categoria sub-17 de Tecno 293, segona posició per Àlex Martí i tercera per Álvaro Martínez del Club Marítim Altafulla. Per la seva banda, Ferran Cornudella del Club Nàutic Albalís ha guanyat en la categoria de RSX i finalment en la categoria de Raceboard, primera posició per un altre regatista del Club Nàutic Salou, Ramon Batista.
I aquest cap de setmana Salou ha estat l'escenari del trofeu de Festa Major Veles Events, organitzat pel Club Nàutic de la capital de la Costa Daurada, Daniel Rodríguez.
Una cinquantena de regatistes d'Òptimis es van aplegar a Salou en aquesta prova puntuable pel circuit català. Dissabte només es van poder realitzar dues proves, del grup 1 i una del segon, fet el qual diumenge es avança la sortida per poder realitzar fins a 6 proves en total en el grup 1 i 4 en el grup 2. Els guanyadors van ser en el grup 1 en categoria sots 16, Alexandro Riquelme, del Nàutic al Balís, i en sots 13, Daniel García, del Club Nàutic al Masnou. Mentre que en el grup 2, en sots 16, va ser Coldo Urrutia, del Club Nàutic Cambrils, en sots 13, Miguel García, del Club Nàutic Cambrils, i en sots 11, Fèlix Ramos, del Club Marítim Altafulla.
Doncs així ha anat el tema dels esports.
Navega amb el Far.
I tenim un tema avui que ens porta de corcoll. De fet, ja va començar el passat divendres, ha estat viu el cap de setmana i promet ser llarg el tema fins que no arribin a un acord. La mobilització de taxistes, que cada cop aplega més taxistes d'arreu del territori, gironins, tarragonins, mataronins, d'arreu de tot el país, que es dirigeixen cap a Barcelona per afegir-se als talls de trànsit i manifestacions que està havent fins ara a Gran Via, i al llarg del matí d'avui s'han anat cap a les rondes i els accessos al port. A hores d'ara, quina és la situació i quina possibilitat hi ha de negociació i acord? Doncs diu, preguntem al portaveu d'Elite Taxi, el Patxi. Patxi, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs ara mateix, rondes tallades i accessos al port, no?
No, ara mateix estem aquí en la Gran Via.
Heu tornat a Gran Via, per tant, eh?
Sí, hemos tornado a la Gran Via para luego a las 6 hacer una asamblea y poder de nuevo decir qué acciones se pueden tomar, ¿vale? Pero esto lo tomarán todos los compañeros.
Per tant, a les 6 ens podem trobar que es decideixi donar una vot de confiança a la negociació o que es decideixi mantenir-se les mobilitzacions.
Esto, bueno, a ver, aquí la negociació la tiene que abrir, bueno, que todos lo sabemos, ¿no?, quien está creando este problema. Al fin y al cabo, la Generalitat. Nosotros no entendemos qué intereses tiene esta gente. ¿De acuerdo? Porque al final lo que aquí se ha estado hablando se lo está llevando el viento. Y al final vemos que están plegando velas a favor de los multinacionales, las cuales realmente no tienen ningún tipo de obligación dentro de los países donde están operando. ¿Vale? Son dos multinacionales las cuales están gestionando la movilidad de ciertos vehículos, porque no, si no sería inviable. El trabajo que están haciendo, ¿vale? Y entonces, pues bueno, nosotros estamos intentando simplemente que se regule la prestación del servicio, más que nada para intentar clarificar una norma que ya existe.
De fet, la negociació, la reunió està prevista per demà, per demà dimarts, demà al matí,
Sí, bueno, luego ya veremos cómo va esta negociación, ya veremos lo que nos plantean, pero de momento lo único que estamos escuchando son chantajes. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, el señor Damián Calvez, bueno, si tanto quiere equiparar los sectores, pues bueno, tendrá que explicarnos cómo, ¿vale? Porque se tendrá que hacer, que ya están nuestros juristas estudiándolo, es ver qué tipo de indemnizaciones se le va a solicitar a la Generalitat.
Deies que les operadores virtuals estan operant en d'altres països sense limitació. Què et fa pensar que aquí en tindran?
Perdón.
Deies que les operadores estan actuant en d'altres llocs del món sense limitació, ho has comentat tu ara fa un moment. Què us fa pensar que aquí lograreu que hi hagi algun tipus de limitació?
Bé, a veure, jo no opino que tinga que haver algun tipus de limitació, ¿vale? Jo l'únic que opino és que tiene que haver una regulació, ¿d'acord? Nosotros no tenemos ningún problema con las VTCs, ¿vale? Aquí todo el mundo está intentando trasladar que nuestro problema es con las VTCs o sus compañeros o sus conductores. Eso no es así. Nosotros tenemos un problema con la administración, que existe una norma y una ley que no se está cumpliendo. ¿De acuerdo? Se está vulnerando de forma constante por parte de dos aplicaciones. Dos aplicaciones que realmente, ¿vale?, no tienen ningún tipo de regularización. Por lo tanto, para intentar clarificar este pequeño detalle, exigimos una regulación y una clarificación de la norma, la regulación sobre estas empresas de intermediación para dar seguridad y transparencia a los usuarios ¿vale? Y una clarificación de la norma para que cada uno de los operadores trabajemos en el segmento que nos corresponde, cumpliendo las leyes existentes.
Pachi, si no teniu cap problema amb la gent de les VTC, com expliques les agressions que hi ha hagut aquestes, no només aquestes darreres hores, sinó al llarg de les últimes mobilitzacions?
Bueno, a ver, aquí hay un colectivo que somos cerca de 15.000 personas, ¿de acuerdo? Nosotros estamos constantemente condenando cualquier tipo de violencia y seguiremos condenándolo. Nosotros entendemos que ese no es el camino. El camino es intentar que la gente conozca cuál es el problema que nosotros estamos sufriendo, intentar que las administraciones, de una vez por todas, se dejen de preocupar de las multinacionales y vender a los ciudadanos para generar una precariedad laboral. Nosotros lo único que buscamos es que se regule y se dé claridad a todo esto. Luego, si tenemos dentro de todos los colectivos cuatro descerebrados, nosotros lo que intentamos no solo es apartarlos, sino hacer pedagogía para que entiendan que ese no es el camino. Yo condeno cualquier acto violento que pueda surgir en cualquier movilización, porque esto manca la imagen de todos.
Fins ara, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, no hi ha hagut cap mena de serveis mínims, no heu fet cap mena de servei. Si la...
Sí, hay cerca de 1.000 coches haciendo servicios mínimos, ¿vale? Que están apostados en todos los hospitales y tenemos muchas radioemisoras que están haciendo de central telefónica para enviar cualquier vehículo a las personas de movilidad reducida o personas que necesiten un servicio de manera urgente.
Per tant, tota la gent que necessiti un servei urgent o mobilitat reduïda té taxis, perquè s'havia dit que no, aquest servei no es feia. Sí que ho estem fent, eh?
Tienen taxi y gratuito. ¿De acuerdo? Es más, los taxis van totalmente identificados para realizar estos servicios.
Correcte. Inicialment, d'un quart d'hora s'havia ampliat a una hora el temps aquest previ al qual s'havia de demanar aquests taxis de les empreses virtuals, no? Vosaltres demaneu 6 hores.
No.
Tampoc.
Nosotros no demanamos nada. Nosotros demanamos que nos diga la oferta. Lo que puede ser es que los medios de comunicación sean conocedores de cualquier tipo de oferta antes que nosotros. Parece que lo que hacen es filtrarlo para ver cuál es nuestra reacción. Sentémonos, hablemos y vemos cuáles son las soluciones que se plantean.
¿Una hora os parece bien en principio?
No, a mí no me parece bien nada. A mí me parece bien 12 horas, que es lo que pide el sector. ¿De acuerdo? Pero primero, sentémonos, hablemos y hablemos de cosas serias. ¿Vale? No intentemos engañar a la gente. No permitamos, ¿vale?, que nuestros abogados no puedan estar en estas reuniones para ver los informes en los que ellos se acogen para determinar el tiempo que pueden otorgar o no, ¿vale? ¿Cuál es la seguridad jurídica que ellos necesitan para plantear el tiempo de precontratación?
De moment, fareu una assemblea a les 6 de la tarda i decidireu què feu, però vaja, tot pinta a que la mobilització seguirà viva, seguirà en marxa.
Sí, la movilización seguirá. Es más, hemos tenido ahora los primeros contactos porque nos han llamado compañeros de Francia de los chalecos amarillos que quieren que hagamos una acción conjunta el próximo sábado en la Junquera.
Us juntareu amb els companys francesos.
Sí. Quieren que hagamos una acción conjunta, un hermanamiento en la frontera.
Pues se va a liar gorda, ¿eh? Pero gorda a gorda.
Bueno, ese no es mi problema eran los políticos.
No.
Que se empiecen a preocupar de la gente y que dejen de preocuparse las multinacionales. Que aquí los que les votan son los que necesitan soluciones. Y no estos señores que lo único que hacen es comprar voluntades.
Por cierto, y abans de penjar-te, que sé que t'estan esperant altres mitjans, tema enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra, porque hemos visto unas imágenes de cargas de los Mossos contra manifestantes del gremio del taxi. ¿Intentaréis poner orden en esto por vuestra parte y evidentemente exigir que lo ponga la administración por la suya?
De hecho, nosotros lo primero que hemos hecho ha sido hablar con la gente para que no vuelva a suceder. Y lo segundo que hemos hecho, hemos pedido disculpas a los Mossos d'Esquadra y hemos estado charlando con ellos. Les hemos explicado que, bueno, casi una situación de tensión, pero a los dos minutos ha solucionado todo y no ha vuelto a haber ningún problema.
Fantàstic. Pachi, estarem atents a el que decidiu aquesta tarda i a les properes passes que feu, i tant de bo demà puguem donar bones notícies, de veritat, pel bé de tots, primer del col·lectiu i després de la resta de ciutadans. Que vagi molt bé.
Pues venga, muchas gracias y bueno, A ver, esperemos que todo se solucione y sobre todo quiero pedir disculpas a todos los ciudadanos, ¿vale? Por el, bueno, por lo que estamos haciendo, pero que todos piensen que al final esto es por un bien. Y sobre todo quiero agradecer al Ayuntamiento y al Área Metropolitana de Barcelona, porque parece ser que son los únicos que son conscientes del problema que se está generando, no solo en el sector del taxi, sino a toda la ciudadanía.
Doncs, escolta'm, estem en contacte, no s'acaba aquí, demà tornem a parlar. Moltíssimes gràcies.
A vostès.
Fins després, adeu. A veure. Des del sector Elite Taxi, explicant-nos les mobilitzacions, les passes, la situació, i anunciant això que dèiem, que el proper cap de setmana la Jonquera pot ser lloc de trobada, d'armilles grogues, és a dir, que la cosa promet ser un lloc de molta intensitat informativa. Són 4:45 de la tarda. Avui, de fet, ahir al vespre, tot un sector pesquer del nostre país tornava altre cop a treballar després d'un mes de veda. Estem parlant de l'encerclament a la zona de Palamós. Cristina Cantal.
Així és, després d'aquest mes, d'aquesta veda biològica del peix blau, les embarcacions d'encerclament del port de Palamós i també de la resta de ports de les comarques gironines han tornat a sortir aquesta nit. En parlem de com ha anat aquesta primera jornada de pesca amb l'Antoni Albalat, patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós.
Antoni, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I sembla que la cosa no ha anat bé.
Bueno, jo trobo que sí, que almenys el nostre port sí que ha anat bé.
Alguns ens arribaven notícies de que ha hagut gent que no ha pogut sortir perquè havia molta mala mar, per això t'ho preguntava.
Bueno, altres ports, bueno, el tenim això, no? Les condicions climatològiques canvien molt, diguéssim, de port a port. En el nostre port sí que van poder sortir les tres embarcacions que a dia d'avui tenim actives encara, tot i que en tenim una encara fent reparacions, tenim quatre. Bueno, de les tres embarcacions aquest matí han desembarcat unes 4 tones i mitja de sardina, bueno, que és una pesquera pues, prou acceptable.
I què tal pel que fa a la talla? Aquest mes de veda biològica es veuen resultats a dia d'avui després d'aquest mes sense sortir a pescar?
Bueno, la talla diguem, el peix d'avui ha estat una mida prou maca, però, aviam, això no són resultats que haguem de veure ara tot just acabada la veda, no? Això és unes coses que hem de veure doncs, més a llarg termini.
Ja fa uns anys que porteu a terme aquesta veda. Es va veient bons resultats?
Bueno, bons resultats? No, la veritat és que no. Però, tot i que la veda considero que és necessària. Com bé deia aquest matí en un altre mitjà, el problema que tenim de talla, un problema d'alimentació que ve donat pues, pel canvi climàtic. Aquest peix no té l'aliment ni en la quantitat ni en la qualitat que tenia anys enrere i se li fa més difícil créixer. Però tot i que hi ha uns estocs, per exemple, d'anxova, molt i molt saludables, de talla curta.
Estem parlant del plàncton, és el que s'ha anat empobrint, tant de qualitat com de quantitat.
Sí, exactament. Actualment doncs, el peix blau s'està alimentant d'altres productes, no? De medusa, de producte que sí que d'alguna manera els equipa, però que no la quantitat de proteïna que té aquest aliment doncs no és la suficient com per poder-los fer pujar de talla.
Per tant, diguéssim que amb quantitat diguéssim que n'hi ha suficient, el problema és la mida, que segueixen sent petites.
Exacte. Hi ha molt de peix blau, hi ha molt de peix blau, però de talla curta, de talla petita.
Hi ha vedes que quan s'acaba, els pescadors noten que hi ha més peix. Fins i tot aconsegueixen quantitats similars amb menys esforç pesquer. A vosaltres us passa això? És a dir, a vosaltres us ha passat pel que has pogut parlar amb els pescadors? És a dir, amb el mateix esforç s'ha aconseguit més peix o amb la meitat d'esforç s'ha aconseguit la mateixa quantitat?
Sí, sí, de fet això sol passar, no? Això fa molt referència, pues, diguéssim, al repòs aquest que se li dona a la mar. El peix d'alguna manera, pues, diguéssim, es tranquil·litza. No és que no trobem peix, sinó és que a vegades el peix està molt estressat, el peix no es deixa pescar. Pues per la situació que el mateix es troba, no? Doncs hi ha sanit de pesquera, èpoques que hi ha altres depredadors, no? Que són tonyines, com són peixos lluna, i tot això dificulta la pesquera.
De fet, hi ha cofradies que encara estan de veda a Catalunya, eh? Vosaltres heu acabat ara, ha fet un mes, hi ha d'altres que en fan dos, hi ha d'altres que en faran d'altres dates. Més o menys, tothom ajusta la veda a la seva casuística i a les característiques de la seva zona.
Sí, sí, tinguem en compte que cada port, jo em refereixo sobretot a ports, no? I a vegades no podem parlar-ho ni abarcar tota una província. Cada port té una casuística diferent, unes necessitats, unes èpoques més adients que d'altres per poder fer la veda, les vedes. Això també hem de tindre en compte que no es tracta de fer una veda al sí perquè sí, sinó que estigui argumentada però amb uns criteris que siguin raonables.
Jo deia que hi ha hagut ports avui que no han pogut sortir, tenir aquesta coneixença, més cap al nord, més cap a l'Alt Empordà, del que és estrictament Palamós. Suposo que això també deu marcar d'alguna manera, no?, la situació del mar, i sobretot aquesta setmana que sembla que ens aboquem una situació de vent fort i, per tant, de mar regirat. Això d'alguna manera també condiciona el retorn a la normalitat i a la feina dels pescadors, no?
Sí, ara, per exemple, la nit hi havia tramuntana, més aviat cap a la zona de l'Alt Empordà, tot i en aquí també arriba, però arribava amb menys intensitat, cosa que va poder fer pues, que la flota de Palamós pogués sortir a feinejar i no així la de l'Escala i Roses.
Aquí a l'Escala, pel que fa referència al peix blau, pel que fa a preu de llotja, cada vegada va com disminuint més. A Palamós també passa que entra molt peix blau, però que a nivell de facturació doncs no queda equitativament igual al resultat?
Sí, sí, això crec que és un fet que diguéssim que és comú a totes les confraries que s'ho estem peix blau, que tot i que tenim més desembarcaments de peix blau, el preu mig baixa, doncs, perquè aquest peix, com es pot dir, que és de talla curta, no té les aplicacions comercials que pot tindre, doncs, una anxova de 50 peces quilo. No? És peix que fa 70-80 peces per quilo i no pot anar destinat a la indústria conservera, i això fa que baixi el preu.
Escolta'm, hi ha prevista aquí cogestió del peix, de la sardina i tal, o no?
Bueno, aquí ara tinc coneixement. A més a més, formo part de l'assemblea del comitè de gestió de l'AU de la Badia de Roses i l'Escala. Bueno, aquí s'està començant a fer petites accions de gestió, de plans de gestió. Espero que en breu nosaltres també començarem a tindre alguna proposta a fer per tal de poder gestionar millors recursos.
Per tant, és qüestió de setmanes, de poder implementar també una gestió diferent al que s'ha fet en aquest cas a la zona de Palamós, eh?
Bueno, no vull avançar tant, no podem parlar de setmanes, però bé, hi estem treballant. A vegades aquestes coses poden semblar molt senzilles, però posar tot un sector d'acord és difícil.
Escolta'm, i una darrera qüestió. Heu cobrat o no?
De moment no tenim notícies de que hi hagi intenció de cobrar aquestes vedes que siguin subvencionables.
Per tant, estem com sempre, allò reivindicant i poca cosa més.
Sí, bueno, és el mal de cada any. No obstant, nosaltres seguim fent les vedes, nosaltres seguim fent plans de gestió, seguim intentant gestionar i preservar els recursos, com els seus mitjans i de moment ho fem sense cap tipus d'ajut. Potser el dia que arribin doncs seran, segurament seran benvinguts, però de moment no tenim notícies de que hi hagi intenció d'ajudar.
Doncs, Antoni Albalat, moltíssimes gràcies. Tant de bo arriben els ajuts i bé, pugueu notar al llarg de les properes setmanes aquesta situació de veda, que sigui beneficiosa també per vosaltres. Que vagi molt bé, patró. Fins la propera.
Això esperem tots. Moltes gràcies. Bona tarda.
Fins després, a la veure. Molt bona tarda. Doncs, els de Palamós que tornen avui, que han tornat, de fet, ahir la nit, van tornar a la feina i la situació és, bàsicament, d'una mida petita del peix. Aviam si ho podem redreçar. I el que estem redreçant i molt és la participació al nostre concurs. Obrim setmana, obrim concurs, obrim proposta i ho fem, en aquest cas, viatjant cap a les Terres de l'Ebre. Lluïsa Bartomeu, què tal?
El concurs del Far.
Gràcies. Sí, Lluïsa, quina veu més agafada que tens? No, era...
Ah, no era jo,
No? No? Ah, no. M'havia confós. Escolta'm, Lluïsa, què proposem, va, de concurs?
Bueno, doncs que hem traslladat, en aquest cas, la mar... als quadres o a la pintura, i volem descobrir si hi ha cap quadre que ens apassioni, que estigui inspirat en la mar. Se coneixen estos quadres com pintures marines, no?, o marines.
Ah, sí.
Pintura marina o marina. I és un gènere que sembla que va començar, sobretot, i va ser molt famós entre els segles XVII i XIX, Diu que fins i tot va donar nom a les teles que tenen la forma apaisada amb uns formats estàndards preestablerts. Per tant, el que volem és que la gent busque, o de dir, sí, jo conec un quadre perquè hi ha alguns pintors, Nosaltres tenim este pintor de la llum, que és lo Sorolla, aquest valencià, sí, que té molts de quadres dedicats a la mar i a la platja. També hi ha gent coneguda com Monet i d'altres, doncs, no sé, tempestes, vaixells de guerra, imatges així... Bueno, tots aquells que participen, que poden... L'únic que han de fer, doncs, això, les nostres xarxes socials, posar quin és el quadre que els agrada, tant si és només el nom del quadre com el nom del pintor, i a partir d'allí, doncs, poden guanyar un dinar per a dues persones a cafeteria-restaurant Cris Car de Deltebre, que és un negoci familiar que ofereix cuina típica del Delta, això sí, sempre amb productes quilòmetre zero.
Doncs aquesta és la proposta. El Far FM, ens ho feu arribar. Gràcies, Lluïsa, fins després.
Fins després.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bongo, potraco.
Rebotosa. Te quiero rebotosa. Rebotosa.
Cosas, te diste cuenta que hay que luchar con tu sonrisa hermosa. No tengas miedo, nunca estarás sola. Somos muchos los que estamos a la sombra esperando tu señal. Te quiero rebotosa. Te quiero rebotosa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.